a la secció de la Terra d'Observadors. I amb tots nosaltres, si els botonets no fallen, tenim Lluís Miquel Pérez. Lluís Mi?
Hola, molt bon migdia, bona tarda, bon matí, com tu vulguis.
Com tu vulguis. Com se sent això? Que abans em comentaves que hi havia una petita interferència.
Bé, ens podrem anar fent via, que sembla que no estan... No és tan greu com semblava. Les tempestes i la calor a vegades fan més mal.
El loro que no està molt tan mal. Doncs, primer de tot, el presentarem, com normalment com ens costumem a fer amb els convidats. Tenim amb nosaltres Lluís Miquel Pérez, un home, diríem, de la comunicació meteorològica i també observador, perquè no dir-ho, i que ha anat rondant diferents mitjans de comunicació. Actualment el tenim a Ràdio i Televisió de Badalona, també a Ràdio i Televisió d'Andorra, i si em deixo alguna cosa més, Lluís Mir, rectifica'm.
No, de fet, és com molt bé dius tu. Un es va reciclant i els mitjans de comunicació es van acumulant i l'experiència també comença a ser bastant dilatada. Alguna coseta també falla amb el grup Oprisa.
Sí, a Cadena Ser. O també has estat molt temps involucrat allà, no?
Sí, també. I si no, doncs, com molt bé saps, vinculat al món universitari, com sí. És la Universitat de Barcelona.
Això m'ho he deixat en segon terme, perquè també destacar que el Lluís Mi ha sigut durant molts anys observador meteorològic del Barcelona, al barri de Nou Barris, i actualment ho és de Rubí. I ell també dona classes, en aquest cas a l'apartat de televisió, al màster de Climatologia Aplicada i Mitjans de Comunicació de la Universitat de Barcelona.
Així és. Una miqueta de tot.
Una miqueta de tot. Molt bé, Lluís Mi. Sí. Doncs t'he portat una entrevista. Normalment fem aquesta secció que entrevistem o a observadors meteorològics de la comarca i també extra. Alguna vegada hem anat també més enllà. I l'any passat ja vam començar a afegir personatges dedicats també a la comunicació. Vam entrevistar el teu company, amic i conegut, Jordi Carbó.
Home, sí. Senyor GFS.
Senyor GFS, amb tots vosaltres. I hi ha sí. També en Carles Vallès, que està a l'Hora Nova, i també a Ràdio Cabanes. I avui ens acostem cap a Badalona, i en aquest cas amb el Lluís Miquel Pérez. Volia començar a preguntar-te, Lluís Mi, quina creus que són per tu les claus de la comunicació meteorològica?
Bé, de fet, podríem dir que hi ha una cosa que ha de ser base... que seria, bàsicament, que això t'agradi molt, que tinguis aquesta, fins i tot, vocació. La vocació, sí que és veritat que pot venir gairebé, doncs, donada, com aquell que diu, o sigui, així que neixes, doncs, ja tens aquesta passió per alguna disciplina, en aquest cas, per la comunicació meteorològica, o també es pot anar, doncs, adquirint. Si tu vas coneixent cada vegada més terreny, vas coneixent més el món de la meteorologia, vas coneixent més el món dels mitjans, tot això, lògicament, ho pots aconseguir després amb els anys. Primer, que tinguis aquesta vocació, que t'agradi molt. Segon, que tinguis una interpretació, que tinguis una visió global del que és l'atmosfera i la natura. Relacionar coses, relacionar la geografia amb la física, relacionar el paisatge amb com influeix el clima, relacionar les condicions actuals del temps amb l'observació d'aquest temps, amb les condicions futures que hi pugui haver. I després, lligat a tot això que et dic, Sergi, tenir també molta, molta, molta passió i agradar-te molt el tema de l'observació, el tema de fer cas a la gent, de fer cas amb les seves vivències, de fer cas amb la seva experiència.
Pescadors, agricultors... Doncs,
així és, o sigui, de tota la vida, un agricultor, un pescador, un miner, gent que està doncs, ben arrelada al sector primari, pot donar una lliçó del que és una observació meteorològica. I això no s'ha de perdre, això s'ha de tenir molt en compte. Després està l'observació pròpia i, com no, tenir doncs, unes certes dosis de saber interpretar mapes i de tenir en mà aquesta tecnologia que la ciència cada vegada ens va brindar més. Però, sobretot, no s'ha de perdre mai de vista, et diria que és un 50-50, de l'observació i la tecnologia.
I en una manera de fer, com diem també moltes vegades, tan global, on tot està molt globalitzat, sempre mirem més enllà, mirem ja a través continentals, canvis inclús més climàtics, més generals i tot això. Tu quin és el futur de la meteorologia local i també en part de la seva comunicació? Quin ha de ser? Per on han d'anar els tiros?
Bé, s'està veient que cada vegada més la gent demana per tipus d'activitats i sobretot pel moviment social i econòmic del sistema. Cada vegada hi ha més interès per la informació meteorològica. Això ja de base és molt bo, perquè vol dir que com a mínim la nostra ciència, la nostra feina i la nostra passió, pels que potser no s'hi dediquen professional directament, doncs té encara molta durada, molt de recorregut. També el boom de les tecnologies, sobretot de les tablets, dels mòbils, està fent que molta gent tiri d'aplicacions mòbils. S'està veient que aquestes aplicacions mòbils, per fer un tastet de com pot ser l'atmosfera, està bé, però no crec que tinguin més recorregut en aquest sentit. O sigui, que no seran els ordinadors, no seran les aplicacions mòbils qui ens tregui la feina als homes i dones del temps o qui substitueixi la informació del temps, perquè s'està veient que la seva rigorositat no és perfecta i, de fet, no és que sigui massa bona fins i tot. Per tant, quin és el futur que crec? Doncs que la gent cada vegada demanarà més un temps molt concret, un temps per la porta de casa seva, un temps per una hora en concret, un dia en concret, i, per tant, la vessant més probabilística de la informació del temps potser serà en detriment d'una vessant més determinista, o sigui, d'una concreció d'aquesta informació al temps, però per sort, Sergi, en aquest cas particularment penso que la informació del temps i sobretot el paper de l'home i de la dona del temps cada vegada estarà més ben reconegut i sobretot cada vegada se li tindrà més carinyo en el sentit que ja serà una referència fins i tot personal perquè t'estarà dient quin temps farà tal lloc i tal hora. En aquest sentit, els homes i dones del temps o els comunicadors meteorològics ens hem d'anar reciclant en intentar ser cada vegada més concrets amb el territori i una miqueta més, tenir una mica més el sentiment de la gent amb nosaltres propi, no pas dir el que diu un mapa del temps i espatar el primer que et vingui al cap, sense concreció i sobretot sense aquesta elegància que ha de tenir la informació del temps de cara al futur.
D'això puc deduir que cada cop més hi haurà, jo ho considero un perill o un pas enrere, però no serem capaços de, o deixarem enrere això de transmetre o de fer la pedagogia, divulgació que s'ha fet durant molts anys a la meteorologia tant aquí a Catalunya, sobretot en la fase de començar a reemprendre un altre cop a partir dels anys 80 i 90, i es tendirà més a consolidar la informació meteo com una informació de servei més?
No, jo crec que no. Jo crec que tot això és molt compatible. Per una banda, la informació del temps, no hem d'oblidar, ho estàs comentant tu ara, és una informació de servei, és una informació de primera necessitat. I ja no només per tenir fins i tot i quedar bé en una conversa d'ascensor, sinó doncs, per al sistema productiu, com et deia. Fins i tot a nivell polític, una informació del temps pot fer que una llei canvi o pot fer fins i tot que algun grup polític en determinat se li pugin els colors. Per tant, des del punt de vista del servei, ho ha de ser, però la informació meteorològica sempre va lligada al que és la natura, sempre va lligada al que és l'atmosfera. I l'atmosfera és una ciència natural, és una ciència que ens afecta perquè és el nostre món, que és el nostre medi ambient, i per tant que ens afecta, que té moltes, podríem dir que és com un pop, té molts tentacles, té moltes relacions amb tot.
Sí, sí.
Per tant, és bo que la gent sàpiga els intríngulis d'aquesta atmosfera. Jo crec que en qualsevol cas aquesta feina didàctica que es fa per part de molts mitjans de comunicació, i sobretot aquí a Catalunya, perquè la història i la tradició meteorològica i de la divulgació és més gran, jo crec que això no es perdrà. Al revés, fins i tot la gent tindrà més ganes de saber que el que li diu l'aplicació mòbil, per què ho està dient. Vol
Exacte.
Entendre per què estan passant aquestes coses.
Sí, doncs això és bo. Jo, per la meva part i per la teva, evidentment, també ho considerem com un valor afegit i que no s'ha de perdre mai aquest valor afegit. Ara et passaré a través de les zones una pregunta que segurament, aviam què en penses, i segurament l'hauràs sentit molts cops. Els homes del temps no l'encerten mai.
Això és una fal·làcia, això és una irrealitat completament. Això és com qualsevol feina, Sergi. El que passa és que a nosaltres se'ns veu o se'ns escolta. Hi ha un fet que és irrefutable en aquest cas. Qualsevol feina, si 100 dies de feina, 100 dies de tasca, d'aquests 100, 99 els fas bé, ningú et dirà res.
No.
Cobraràs a final de mes i potser fins i tot, en el millor dels casos, et donaran un plus de productivitat. El dia que t'equivoquis és el dia que et cauran per totes bandes.
Exacte.
I amb la mà oberta. Saps què vull dir?
Sí, sí,
per
sí,
tant,
sí, home, i tant.
Tu tens una efectivitat del 99%, traduït a la realitat. La informació del temps és el mateix. Els models, que són aquestes eines que nosaltres fem servir per fer les previsions, més l'experiència que et deia, i l'observació, com no, aquests models no són perfectes. Per tant, si la gent està demanant una previsió del temps d'un lloc en concret, d'un moment en concret, doncs s'hi pot aproximar molt, però sempre hi haurà algun dia que, entre cometes, la cagaràs. aquell dia cauran per totes bandes. Per tant, potser aquell dia és la jornada que menys li interessava a la persona que et demanava la previ que t'equivoquessis. Per tant, ja queda com si diguéssim, doncs, per la posteritat que tu no ets bo. La gent, igualment, t'ha de dir una cosa, al igual que aquesta pregunta m'has fet, jo faig una altra pregunta o li faig a la societat. Si de veritat ens equivoquem tant, per què sou tan masoques que encara continueu confiant en la nostra feina?
I són els espais amb més audiència de tots els mitjans de comunicació o un dels de més audiència?
Sí, sí, els de més audiència, els que més calés donen, perquè sí, sí. No conec cap mitjà de comunicació que la informació meteo no estigui patrocinada.
Mm. Sí, sí.
Patrocinatge que, per descomptat, els que ens dediquem a fer-ho, després no veiem ni un duro.
Això ja seria figues d'un altre paner.
Totalment.
Aquesta, aviam, què en diries o quina resposta li donaries a això? El teu avi veia ploure més del que tu ho veus i del que ho veurà el teu fill?
Jo crec que el meu avi, de fet, els meus avis també com eren d'un altre indret que no és Catalunya, tenien un clima que encara tenen el mateix clima, que és un clima molt més sec i molt més calorós. Per tant, estem parlant que, a la meva opinió, el meu avi no veia ploure més o menys que ara, ni que fes més fred que ara. Ja saps que tothom ho diu. És que jo recordo que el meu avi deia que es tirava un mes plovent. Si una vegada a la seva vida va veure un mes plovent, primer el temps, amb el pas dels anys, els records es van dilatar massa, i per tant, potser aquell mes va ser un mes plujós, però hi va haver 10 dies que no va ploure. Per tant, això per una banda. Segon, va ser potser un any, enmig dels 50 anys que el meu avi va viure al seu poble, o que va viure aquí a Catalunya. Per tant, doncs tampoc és extrapolable. És com dir, abans nedava més. Potser, sí. Doncs, me'n recordo, per exemple, mon pare, el pobre, deia l'any que va arribar aquí a Catalunya, va ser l'any 1962.
Home, i ja va estar marcat per tota la seva vida, no?
Totalment, va arribar al juliol del 62, mira, es troba amb unes inundacions catastròfiques, les pitjors de la història de la península Ibèrica i d'Europa, i es troba també amb una nevada que és la més forta que ha caigut mai a la costa catalana. Clar, ell sempre em deia, jo sé perquè tu et dediques, i jo observo perquè ell també ha fet les seves observacions, que això no es donava cada any, i per tant, tampoc estem parlant que abans nevava més, simplement que li va tocar el rebre aquell any. Això és el que li passa a la gent, aquesta percepció, que potser abans passaven coses que ara no passen. Quin és el futur? Jo personalment crec que no variarà res. En quant a pluges, potser, si t'he de posar un pro, si t'he de posar una diferència, és que cauran d'una forma més sobtada.
Més mal repartit.
Sí, serà una cosa més torrencial, però sense arribar a dir que plouran 10 dies l'any només. Clar. Si ara en cauen, imaginem una mitjana de 90 dies a Barcelona o 92-94 a l'escala, doncs potser ens quedarem amb 85. Però d'aquells dies que queien abans 10 litres, potser ara te'n cauran 20. Bueno, ens hi haurem d'anar acostumant. Si el clima és canviant, nosaltres ens hi haurem d'adaptar.
Passem al terreny ja de l'observació, baixem del terreny de les previsions i d'aquest món dels predictors i dels homes del temps, i et volia preguntar a tu com a observador o com a amant de la meteorologia, que sé que ets molt amant en aquest cas, quin és el fenomen meteorològic que et captiva més?
A veure, hi ha moltes coses, moltes. Fins i tot amb un dia de molta calor, amb vent en calma, enmig dels monegros, es pot gaudir de la meteorologia. Mirar com puja el termòmetre i com fas aquelles fricades de posar un ou sobre un capó d'un cotxe negre.
Sí, en coneixem, en coneixem.
Això mateix, intentar que es cogui, doncs això també és meteorologia. A veure, a mi el fenomen que més m'encisa són dos, bàsicament. Un és el de la neu, sobretot al moment de caure la neu, sigui a la costa o sigui al Pirineu, però sobretot, home, té més mèrit que ho faci a la porta de casa meva, que és a Rubí, o als nou barris, o a la platja de l'Escala, vull dir, té molt més mèrit.
Sí, sí.
Sobretot, el que m'agrada de la neu és aquella sensació d'estar sol davant del món, o sigui, d'estar allà al Camp Norfeu, i dir, estàs a la punta de la fi del món, o al cap de Creus i dius, aquí ja no hi ha res més.
Sí.
O sigui, sobretot aquesta capacitat que té la neu d'amortir el so i de deixar-te en un núvol. Això per una banda. I després d'un fenomen meteorològic que també m'agrada molt és el de les turbonades.
Les tempestes.
Turbonades, una tempesta molt forta i sobretot aquell núvol Arcus. Veure la seva evolució. Veure com un dia del mes de maig, del mes de setembre, del mes de juny, a les 11 del matí comencen a treure al cap les primeres coliflors, dius quin dia més maco que fa, i al cap de 3 hores tens un núvol en forma de corró que viatja tota pastilla, que canvia el temps com un mitjó en qüestió de 20 minuts, i que cauen patacs d'aigua i calamarsades. Clar, això a l'agricultura no li fa gràcia i a l'hostaleria tampoc, però home, algun dia que hi hagi algun fenomen d'aquells que dius cal que caigui perquè, sincerament, Sergi, serveixen per treure males, per treure mals fums de la gent,
sí,
i treure, sobretot, tota la brutícia que es pugui acumular a l'atmosfera.
Contaminacions bon i clar, temes varis.
Un bon dia de tempesta és un bon moment per poder fer neteja de tot, des de l'esperit de les persones fins a l'esperit de l'atmosfera.
Ara em parlaves dels mesos de maig, juny, setembre. Quina és l'època que gaudeixes tu de l'any fent les previsions? Quina és l'època que gaudeixes més?
Bé, si vols que sigui sincer, si fos una empresa... Jo com a observador meteo, com a sí, predictor meteo i sobretot com a amant de la meteorologia, m'agrada l'aventura, i l'aventura vol dir primavera i tardor. Clar, és els moments en els quals tens més piques amb els companys perquè cadascú veu una cosa i, sobretot, tens més, més dubtes a l'hora de fer la previsió perquè els mapes varien molt. Són estacions, la primavera i la tardor, molt dinàmiques i, per tant, és difícil d'acabar de precisar què farà. Si fos empresari meteo, ja et dic que l'estiu, perquè jo faig la meteo, et dono sol, calor, fàbrica meteo, un dia rere l'altre i al final de mes a cobrar.
Aquest any, a l'estiu que surt tort com l'any passat al juliol, no els hi diguis els d'aquí l'escala que els van tenir bastant ben entrevessat.
Sí, 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 la veritat és que enguany, mira, entre tu i jo, ara que no ens escolta ningú...
No, en la intimitat...
Per això, ara mateix que estem aquí entre amics i amigues, t'he de dir que Estefan està fent
sí,
un estiu com toca.
Sí.
Una mica massa passat de voltes en quant a calor continguda, però vaja, el juliol és el més sec, conjuntament amb el gener, per tant no ens clar, hem d'estranyar.
No, no.
L'any passat i fa dos anys, massa tramuntana i massa tempestes.
Sí.
Ara,
sí, sí,
a gaudir de les terrasses, tu.
Exacte. I per acabar, sempre acabem aquestes entrevistes amb un qüestionari sí, ràpid, un qüestionari estiuenc, vale, d'allò de sí o no, pim-pam. D'acord? Estàs preparat?
Perfecte. Sí, tant.
Estiu o hivern?
Hivern.
Platja o muntanya?
Muntanya.
Mojito o gin tònic?
Ni una cosa ni l'altra.
Una alternativa, va, deixo donar una alternativa ràpida.
Una alternativa. Cubes a tota la vida.
Molt bé.
En compte tu.
Arròs o paella? Ai, arròs o fideuat? Perdona, que t'estava dient les dues coses.
Arròs de tota la vida.
Gelat de cucurutxo o de terrina?
De cucurutxo.
Florentino Pérez o Iker Casillas?
Iker Casillas, d'aquí a Lima.
Darrer llibre que has llegit?
Art de Nova York.
Vale. Una cançó que et faci ballar?
Que em faci ballar? Doncs qualsevol d'aquestes antigues, d'aquestes canyis espanyoles, Julio Iglesias, Rafael, La Barbacoa, d'aquestes dels George i Dan, més que no pas les que hi ha ara. Ara les d'ara em semblen totes massa, no sé, massa banals.
I una cançó que toqui la fibra?
Una cançó que em toqui la fibra? Doncs mira, per exemple, del Duo Dinámico està la cançó de Resistiré, aquesta com antiga. Uh-huh. I així més actual, doncs qualsevol de les que fa el Macaco, les que fa el Estopa, sobretot per la seva càrrega de realitat.
Molt bé. Doncs, Luismi, aviam, que tinc una... Si es carrega el programa del so, que et posarem el que justament acabaves d'anomenar Resistiré, del Duo Dinámico.
Molt bé, perfecte.
Els primers acords i la farem servir per cloure el programa en els minuts posteriors. I des d'aquí, des de la ràdio, agrair-te molt aquesta entrevista, que ens hagis atès, que ens hagis comentat així de forma tan estiuenca, perquè no dir-ho, també les preguntes, i com sempre, moltíssimes gràcies per estar aquí a Ràdio L'Escala.
Gràcies a tu, Sergi, als companys de Ràdio L'Escala, i ja sabeu, em teniu pel que calgui.